Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Dotze de gener, programa 488, en Josep Albós, Pep Albós, a Meteoneu, cap de màrqueting de Baqueira Meteoescapades, amb el Francesc Giró, l'Anna Giró, l'Alba Giró, tots ells de Cal Andreu, a Tiana. Ja veureu quin raconet d'ecoturisme. Comencen a baixar les emissions de carboni a la Xina, Meteoambient amb en Gallego, Meteomar, Les Ortigues, Mario Vizcarro, Meteotaula, Sergi Ortiz, cuiner a l'antic forn de Cervera, i a Meteotemps, un llibre que fa goig de meteo, guia de núvols i fenòmens meteorològics del Jordi Mazón i el Marcel Costa. Som digitals, catradio.cat, mail meteomauri@catradio.cat, 28.500 a Facebook, estables, però a Twitter anem pujant i ja estem fregant els 73.000 seguidors. Queda molt poquet.
Quin temps ha fet?
8 dies de temps en general tranquil, tret del front que al començar aquesta setmana ens visitava i deixava una miqueta de neu al Pirineu i precipitacions moderades al voltant del Montsec. La boira ha estat present gran part d'aquestes jornades, tot i que aquest front les va escampar per unes hores, i la temperatura, que francament no ha variat gaire.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Tenim finalista de la setmana. És el Pablo Esbertit. Primeres llums del diumenge al Pont del Petroli de Badalona, un clàssic de la fotografia, en aquest cas, fotografia preciosa, moltes ho són, però aquesta, amb aquesta tècnica fotogràfica, amb el mar pràcticament fumejant, el cel vermellós i un mar molt, molt pla, la combinació del 8 de gener fa goig.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Va, cap a la neu. Pep Albós, cap de màrqueting de Baqueira. Bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, molt bé. Estem fantàstics.
Sí, eh? Escolta'm, La neu que sembla que truca a la porta, però el resum fins ara és molt bo. Estem parlant d'un inici de temporada que per la Puríssima va ser molt bo, estem parlant d'unes festes de Nadal que em penso, ara ens faràs números més o menys, han estat molt bones. Posa'ns en situació abans de parlar de com estan les coses a hores d'ara exactament.
Bé, doncs mira, sobre el 23-24 de novembre van caure entre 50 i 70 centímetres de neu, molt benvinguts, amb finestres de fred, vam estar fent neu, i vam poder obrir un pont de la Puríssima molt bo, vam estar a més de 150 quilòmetres del domini esquiable obert, no? O sigui que un pont de la Puríssima extraordinari. Bueno, després van pujar una mica les temperatures, però han tingut un període de Nadal, Cap d'Any i Reis, jo diria que positiu. La gent ha esquiat molt bé, bona neu, sol, En fi, bona tot, visibilitat.
Tot el que es pot demanar, perquè, aviam, no ens enganyem, que hi hagi força dies de neu, malgrat que poden assegurar la temporada, si et cauen quan ve tota la gent, són contraproduents.
Sí, no, evidentment, perquè és que la gent vol tindre neu, però no al dematí, que l'endemà faci sol, que l'autor no s'ha de condicionar, que gairebé són impossibles.
Clar.
Però bé, bueno, com et deia, o com us deia, els Nadals, Cap d'Any i Reis, hem estat amb un promig de gairebé 90 quilòmetres del domini esquiable obert. En fi, un balanç positiu a hores d'ara. I, a més, ara sembla ser que la neu o que l'hivern arriba,
sí,
per dir alguna
cosa. Sí,
aleshores,
sí.
Bueno, estem... Sobretot estem molt optimistes. Molt
clar.
Optimistes de lo que estem vivint i de lo que ens ve tant en endavant.
Sí, la veritat és que estem reforçant molt el missatge, perquè ja saps que les xarxes i les informacions poden ser tan sensacionalistes com la Shakira i la seva cançó, eh? Clar, aleshores, però estem reforçant molt el missatge de la setmana que ve de tres elements. Un, que no el tindreu vosaltres, que és el vent, referim a Baqueira Baret, un segon, que és el fred general, que el tindreu amb escreix, evidentment, i tres, les nevades del Pirineu, que sobretot cauran a l'occidental i que en un primer moment potser no tant, però en un segon moment, que seria la segona meitat de la setmana vinent, podríeu tenir en vent de nord una gran nevada i, per tant, possiblement gruixos de neu nova de 100 a 150 centímetres a l'Aran. I clar, m'imagino que amb aquestes perspectives es poden presentar unes setmanes fins a Setmana Santa molt més favorables.
Sí, sí, a veure, jo repeteixo que per l'estat general o la situació general tant de la península Ibèrica com d'Europa, estem molt contents fins ara, però evidentment la gran notícia, la gran esperança, el que ens fa ser optimistes són aquestes nevades de properes de la setmana que ve, amb aquestes situacions doncs, de nord, que per la condició de Baqueira Baret i la Vall d'Aran, la carrer nord del Pirineu, sempre doncs, ens afecta molt més. Aleshores, bé, estem molt esperançats, molt optimistes i molt contents de que ens arribi aquesta nevada, que pràcticament podríem dir que assegurem la temporada. La temporada no diria que està assegurada, tenim episodis de fred. Vull dir, avui mateix hem estat gairebé 10 hores produint neu a cotes baixes, a 1.500, o sigui, aquest tipus fred. O sigui, que hem estat poder... Som a l'estació que baixem fins a la cota mínima, que és la cota de 1.500. Les pistes de baixar a la base de l'estació estan obertes. O sigui que, bé, de moment, molt bé. Ara, amb aquestes nevades, doncs, molt millor, evidentment.
Escolta'm, les noves instal·lacions d'aquesta temporada, la cadira del Dossau, etc., com l'està rebent l'esquiador, l'esquiadora?
Home, fantàstic. Hem de tindre en compte que la nova cadira desembragable del Dossau, que substitueix a l'antic, doncs, era un de pinça fixa. Aquest és un desembragable que és germà bessó del que vam fer l'any passat del Clot de Rus, que elimina el trajecte, el redueix en molt de temps. De 4 places hem passat a 6 places i la remodelació i l'ampliació d'algunes zones amb neu produïda a Beret fa que la zona de Beret hagi agafat, doncs, ja des de l'any passat i amb aquest, una empenta, exacta. I que la gent, la que el prova, evidentment, un remuntador d'última tecnologia, ràpid, silenciós, còmode. Bé, o sigui, ha tingut una estrena fantàstica.
Fantàstic, sí, perquè realment el Dossau era aquella zona que anaves a buscar a l'extrem de Baqueira i que et portava una de Baret, i que et portava unes sensacions molt bones de Baret si ja tenies una mica de nivell i que habitaves, doncs, evidentment, tota la zona més de debutants de la reina, de la cafeteria, etc etc, i te n'anaves a l'extrem. I, clar, tenir el Dossau màgic com l'heu deixat, bé, no té paraules.
No té paraules, i és més, a part, vull dir, amb la nova instal·lació hem obert una pista paral·lela que es diu Montgarri, que baixa per arribant a la superior del Dossau, per la mà esquerra, baixa un tros endinsa a dintre el bosc i va parar pràcticament a la inferior de l'antic Dosau. S'hem obert una pista nova, vermella, que vaja, que és extraordinària pel mig del bosquet, o sigui, fantàstic, ens ha produït això, doncs, una ampliació de l'usabilitat de la zona de Beret molt bona.
Fantàstic. Escolta'm, com tenim... Bé, encara no ha arribat el final de temporada i possiblement tindrem temps de fer alguna altra petita entrevista, però amb què treballa Baqueira de cara a la temporada vinent? Perquè entenc que fins ara els números segur que fan ser optimistes, perquè haver assegurat la Puríssima i haver assegurat les festes de Nadal possiblement ja s'ha assegurat més d'un 50% de la temporada. Bé, no sé, els números exactes ni te'ls pregunto exactes, ni te'ls preguntaré. Però amb què pensa Baqueira de cara a la propera temporada?
A veure, és molt d'hora per dir en què pensa Baqueira. No, nosaltres no parem, per dir-ho d'una manera, com bé dius, de pensar i de treballar. Volem acabar d'optimitzar, doncs, les connexions entre les diferents zones, però bueno, hem de veure com funciona tot. Vull dir, de tenir en compte, doncs, que aquest any hem fet una inversió importantíssima.
Importantíssima,
que
diners, sí, senyor.
Són 17 milions i mig d'euros. Ens hem de refer una miqueta.
No, està clar, està clar.
Aleshores, bueno, de moment et diria que anem bé. Com dius, la temporada és llarga, la donarem per acabada, si tot va bé, el dilluns de Pasqua, que em sembla que és 10 o 8 d'abril, i aleshores serà el moment de tot el que tenim sobre la taula començar a pensar el què. Però bé, volem acabar d'optimitzar connexions, i també el que, bueno, que estem veient és que l'esforç i l'ampliació o la millora de la xarxa de neu produïda és important. És important perquè si tens episodis com els que estem tenint, doncs ens demostrem, doncs queda demostrat que amb neu produïda es pot esquiar i molt bé. O sigui, com et deia fa un moment, hem estat produint neu a la cota 1.500. Per tant, doncs, bueno, la tecnologia avui en dia de la producció de neu és infinitament millor que la de fa uns anys, amb menys cost energètic, menys consum d'aigua, fins i tot amb alguna més de temperatura, doncs pots produir neu. I això són les coses, d'entre altres, que tenim sobre la taula per veure què hem de fer. En aquests moments tenim una xarxa de neu produïda importantíssima que ens cobreix pràcticament el 70 o 80% de la connexió entre l'estació. No?
Imagina't.
Però, bueno, ho tenim clar bueno, que hem d'anar per aquí i com diuen els francesos, on vegà.
Perfecte, sí, està clar que la neu produïda és una realitat que és inqüestionable. Fa molts anys que moltes de les temporades no s'estaria esquiant a moltes de les estacions catalanes, a la majoria, si no fos per la neu produïda, i aquesta és una realitat que demostren les estacions de fons que no tenen neu produïda i que evidentment, doncs, no poden obrir moltes vegades les portes, o si ho fan és de forma molt parcial. Escolta, sí.
Perdona, jo m'ho acabo de dir. És important, però tu saps bé, a l'hivern comença a finals del desembre i va com va. Jo amb els 33 anys que porto a Baqueira com a professional, l'any que vaig entrar, 89-90, no teníem producció de neu, però no va nevar.
No, me'n recordo. Va ser, sí, jo feia un any que estava a televisió, el 88, i són aquelles dues temporades nefastes i una en concret, sobretot, que només s'esquiava a Boitaull i a Portainer.
Que va obrir avui.
Sí.
Nosaltres tenim estadístiques de neu acumulada des del primer dia d'explotació fins a l'últim, i han tingut episodis durant anys d'acumulació de neu de 11 i fins i tot 17 metres.
Sí,
i altres
senyor.
Anys de 7 metres. Bueno,
sí.
Va com va, no? Aleshores, bueno, aquest any de moment estem patint aquesta situació, però ja canviarà. I potser l'any que ve tornarà a nevar més o menys. Bueno,
Sí. Anem cap a una irregularitat gran, això total. Segur. Això segur. Perfecte.
Però escolta, però que no és d'ara, perquè...
No,
80, no, 90.
No, home, no, 95, no, evidentment.
Es havien de fer els campionats del món a Sierra Nevada i no es van poder fer fins al 96.
O sigui, sí, senyor.
I ara mateix, avui en dia, avui, tenim la part de Centroamèrica, Jackson Hole, Mammoth i tal, amb uns episodis de neu brutals, i per altra banda, Calgary, Canadà, doncs està sec. Bueno, va com va.
Sí, senyor. Pep Albós, Josep Albós, cap de màrqueting de Baqueira, un plaer, i prepareu-vos, que la setmana que ve quedareu colgats de neu. Adéu-siau.
Adéu-siau, moltes gràcies, un plaer.
Anem a la pregunta. Anem a la pregunta. Baqueira ha renovat un important remuntador al sector de Beret. Quin? N'acabem de parlar. Premi, un aplicador de cera líquida en zero. Podreu encerar en calent o en fred, depenent de l'elecció que feu. De la setmana passada, el Meteo Neu. Vall de Núria disposa d'energia eòlica o energia geotèrmica? Un aplicador de cera líquida en zero, també per encerar o en fred o en calent. Recordeu, la cera líquida en zero és 100% ecològica, no porta productes derivats del petroli, com les ceres tradicionals. La resposta era geotèrmica i el Pau L, no diu el cognom, Pau L, de Cerdanyola del Vallès, el guanyador.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem cap al Maresme, i ho fem cap a un establiment que, bé, no és només una pàtina lleugerament verda, de greenwashing, de allotjament rural, sinó que hi ha essència, sinó que hi ha, doncs, a on gratar. I gratarem diverses coses en aquesta entrevista. Tenim tres persones, totes elles família, el Francesc Giró Amigó, soci propietari responsable d'aquest Cal Andreu d'Ecoturisme a Tiana. I Anna, què tal, Francesc?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. La seva filla, Alba Giró Carol, ella porta la part de gestió de turisme d'aquest indret, col·laboradora de l'Hort. Tinc aquí anotat, ens explicaràs el què. Alba, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perfecte. I l'Anna Giró Amigó, germana del Francesc, sòcia i propietària, i portes la part corporativa d'esdeveniments, que també ens explicaràs el què, i l'administració d'aquest Cal Andreu Ecoturisme de Tiana. Bona tarda.
Bona tarda.
Perfecte. A veure, d'on surt Cal Andreu? Va, aquí Francesc.
Sí, Cal Andreu és un llegat familiar. De fet, el va comprar l'any 41 gràcies a la meva àvia. I perquè volia que, si hi havia una altra guerra, la possible Segona Guerra Mundial, almenys tinguessin terra i poguessin menjar cada dia. Aquest va ser el motiu que va desencadenar la compra a Cal Andreu.
Això se'n diu sobirania alimentària.
Correcte.
D'acord. Imagina't la teva àvia si ja era visionària del món que...
Eternament agraïts de l'àvia Angelina, efectivament.
D'acord, d'acord.
I llavors, una mica el projecte és, d'una banda, mantenir aquest patrimoni i, bueno, com que gairebé tota la família són militants ambientals de gairebé de tota la vida, doncs, bueno, ara és també el temps d'aplicar-ho a casa, el que hem estat fent a nivell de... Jo havia fet de consultor d'ecoturisme, de conservació de patrimoni natural, d'agricultura ecològica, i la possibilitat de traslladar-ho també, doncs, a esdeveniments i diferents activitats.
Clar, això deu ser una satisfacció personal única, és a dir, traslladar-ho a casa portarà problemes, evidentment, no hi ha res fàcil, l'àvia Angelina segur que tampoc ho va tenir fàcil, però bé, en definitiva, dius, ostres, a casa, a mi em passa, un simple pis, dic, mira, estic aplicant això, estic fent això, i et dona una satisfacció personal important.
Vols arribar a l'excel·lència, sobretot des del punt de vista ambiental i de qualitat, i que, bueno, i de pas fer proselitisme, i tots els que passin per Cal Andreu, com a mínim, se'n vagin marcats una mica de la...
Clar, perquè, Anna, els que passen per Cal Andreu poden ser fins a 80 persones amb un esdeveniment, etc. Clar, la gent que passa amb un esdeveniment veu plaques solars, deuen veure que l'aigua de...
Molts, de fet, ja ens busquen pel perfil que tenim.
És a dir, cada cop més m'imagino que empreses, etc.
Que empatitzen i es emmirallen amb els nostres valors.
Clar.
Llavors tenim aquest avantatge de que són com un petit reclam, tant a nivell d'oci, de turisme d'oci, com a nivell de corporatiu de petits esdeveniments. Uh-huh. Llavors, ve molta gent que, com que també intentem, nosaltres només lloguem l'espai, però expliquem el projecte, perquè els volem
per tant,
fer
ha,
partíceps una
per
mica.
Per tant, hi ha pedagogia.
Ja intentem fer pedagogia perquè volem ser una mica prescriptors, també.
Clar, no és allò que un simple flyer d'això posi som verds, no? Que
ho dius, expliquem molt bé l'Alba amb els clients de turisme familiar i així, doncs és el mateix, no? Alba, com...
Sí. A veure, Alba.
Nosaltres rebem els clients sempre personalment i els expliquem tot el que fem a la casa. I a part del que fem a nivell d'energies renovables, també intentem com tenir petits detalls dintre la casa. Per exemple, tenim un filtre d'aigua perquè no portin ampolles d'aigua embotellades. Tenim reciclatge del suro que facin servir d'ampolles de vi que consumeixin. Els fem recomanacions d'establiments del poble, que no vagin a una gran superfície a fer la compra, sinó que els diners, l'economia, quedi a la zona. Intentem...
Clar, deies energies renovables, plaques solars, que almenys a la publicitat web dieu que gairebé, no sé si arriba al 90% del consum de l'estança o del que és la finca.
Sí, això ho sabrà explicar millor el Francesc.
Sí, bueno, ara tenim 10 quilowatts instal·lats i estem... Fa un mes que esperem les bateries, perquè estan tots els instal·ladors, tothom col·lapsat i...
Sí, la veritat és
a mi
molt bo.
En el fons m'alegra, perquè ja era hora que es col·lapsi aquest
sector.
Però bueno, nosaltres ens estàvem martiritzant, perquè ara que el sol comença a baixar, dius, hosti, tota l'energia que hem malvenut a la xarxa la podíem haver gastat i gairebé el 90%. Però bueno, hi arribaran.
I després la nostra companyia energètica és 100% renovable. O sigui que
som
tot el
energia
que no ve...
cooperativa.
Sí, exacte. Mm-hmm. Així que el que no fem servir de les plaques també és tot 100% renovable.
Mm-hmm. Recolliu aigua de pluja.
Sí.
Aigües grises.
Sí. Les aigües grises i negres es depuren de forma natural amb una bassa que s'han fet gràcies a Naturalea, no? L'empresa?
Sí, ho vam fer amb Naturalea. Sí.
I és un sistema que això passa per unes graves i unes plantes i va parar a una llacuna, i aquella aigua quasi te la podries veure quan acaba allà.
I la llacuna és un hàbitat d'amfibis, ens hi va veure el toixó, la guineu, a la primavera ens hi apareix una parella collverds, etc.
Clar, i aleshores, Anna, quan arriba la gent d'aquests esdeveniments... Moltes vegades, no ens enganyem, la nostra societat, jo m'hi compto, perquè formo part d'aquesta societat, sovint pequem també de superficialitat, no? I ara toca ballar aquest ball, i ara no sé què, sí, perquè tal, perquè qual, però clar, allà, pam, els fiqueu de cop i volta en un...
Totalment. El que passa que nosaltres ja advertim, només poden ser celebracions de dia... Música fins a les 11 de la nit, perquè no volem destorbar ni els nostres veïns humans ni els nostres amics animals, i mantenir un ambient que l'entorn sigui amable per tots. I tenim tota una sèrie de proveïdors de confiança que molts intentem que siguin del màxim de proximitat, però hem estat fent molta recerca i treballant molt en trobar proveïdors que siguin més afins també als nostres valors.
Clar, he vist bugaderia, oi?
També bugaderia, amb els subministres de sabons, amb els llits nous de l'Ecomatalacer del Berguedà.
Ecomatalacer del Berguedà?
Sí.
Qui és l'Ecomatalacer del Berguedà? Perquè l'haurem de portar al programa.
Això...
Fa matalassos.
Sí. Amb això ho vam trobar... Jo abans del confinament vaig fer el postgrau d'ecoturisme a l'Autònoma i llavors em vaig posar a investigar molt sobre allotjaments que hi hagués ecoturístics a Catalunya. I vaig veure Casalvets, que hi ha aquí a Catalunya, i em vaig inspirar perquè vaig veure que feien servir des dels llençols fets aquí a Catalunya també amb cotó orgànic. I allà va ser on vaig descobrir que feien els matalassos, els coixins, tot amb ecomatalacer, amb materials naturals. i fets a mà.
I ho fa una persona al Berguedà, a
sí,
mà.
Sí, exacte.
Però clar, aquests matalassos deuen tenir un preu segurament més alt.
Inversió.
Això és una inversió.
Ho estem fent a poc a poc. Clar. Ara hem fet 2 habitacions i farem 2 habitacions més d'aquí un any, segurament. Mm-hmm. Anem fent, cada any intentem millorar amb alguna cosa. Igual que hi ha 2 finestres que les hem de canviar perquè no tenen l'aïllament correcte. Mm-hmm. Igual que amb bombetes, 2 llums que encara són del 2003, les hem de... O sigui, anem...
Clar, clar, clar. A veure, hem toca fent... la loteria, m'imagino, no, sí, i aleshores dius, mica ho apliquem mica. Tot o va sent d'això. Escolta'm, Francesc, veig que dius que tota la família té els valors. Tu, ara, sortint d'aquí, et trobaves amb el José Luis Gallego, sí. No sabia que us coneixíeu, etc. I diu, escolta'm, és que portes el Francesc Giró, és una institució, i dic, ostres, disculpa, dic, jo vaig néixer meteoròleg i ja fa anys que sí que m'he tornat molt més eco en tots els sentits, i per convenciment i perquè crec que és l'únic futur que tenim i en definitiva hem d'anar per aquí. Però Francesc, això al voltant de la família, com es cou?
Bueno, ells van viure, jo ja amb 20 anys vaig estar a la campanya dels Aiguamolls amb en Jordi Sargatal batallant des del dia 1.
Home,
d'allà ja vaig passar al departament de medi ambient, bueno, vaig treballar al parc dels Aiguamolls durant 4 o 5 anys, em vaig anar a formar a l'estranger, vaig entrar a medi ambient al departament durant 5 anys a l'època Vilalta, i després vaig ajudar...
Gairebé ningú, l'Albert Vilalta, eh? També, l'Albert Vilalta, sí, déu-n'hi-do, sí, quina institució en el món de l'enginyeria.
Sí, sí. Una... I després vam fundar Fundació Natura, que per desgràcia fa 5 anys vam començar la seva liquidació, perquè no vam... Però vam arribar a ser 19 persones treballant a tot l'estat espanyol i Amèrica Llatina i Àfrica i bueno, per tot el món.
Vaja, que no en saps gaire d'aquest món ni d'aquest tema.
I ara era el moment de tornar a casa i en lloc de dedicar-me a protegir la natura de tot el món, protegir la Serralada Marina, a Tiana i fer...
I a nivell municipal i del poble, com els hi sona aquesta música?
Hi ha persones molt motivades i aïllades, a nivell de propietaris pocs, perquè hi ha uns altres que també són família, i ara, per exemple, la setmana que ve, que es constitueix l'Associació de Propietaris Conservacionistes de Catalunya, el Banyà, crec
el
que
Banyà.
És, que bueno, jo hi pensava anys i de cop ens hem trobat una sèrie de persones i dic, va, ara som-hi, creem una societat, una associació de propietaris que volen gestionar, sobretot per conservar la natura de les seves finques.
Mm-hmm. I llavors, bueno... És allò del granet de sorra de casa teva, de la proximitat, que segurament és el que és més ràpid, més fàcil i més sòlid.
I tenir un bon cas demostratiu. Per dir, qualsevol persona pot cuidar molt bé una finca, un patrimoni familiar, fer que es creïn 5-6 llocs de treball... que surtin
més,
els números i es cuidi.
Més els indirectes, perquè clar, estic pensant en el matalasser de Berga, estic pensant en la bugaderia, estic pensant
en... Els càterings,
aquestes botigues del poble, etc.
Els treballadors i molts.
Empresa de neteja, tot. Clar, són molts.
Clar. M'estic descuidant alguna cosa que digueu...
De
va,
fet,
va,
sí. Per apropar-nos a Tiana, el més fàcil ha sigut amb l'hort. De fet, el nostre projecte d'hortes diu els Horts de l'Alegria, que està al costat de l'ermita de l'Alegria de Tiana, i és la manera que hem tingut més de connectar amb la gent del poble, perquè el nostre objectiu és vendre a Tiana. No ens interessa vendre a Barcelona, podríem, i ho tindríem tot venut, però ens hem decidit a picar pedra i intentar que tot quedi a Tiana. Llavors fem venda directa a l'hort cada divendres a la tarda, de 3:30 a 7:30, i és com la manera en què hem conegut més gent de Tiana, perquè pugen fins allà, i allà xerrem, fem comunitat, i es fa molta xarxa.
I som l'única explotació certificada ecològica de Tiana i Montgat. O sigui, d'allà a prop som l'única, no n'hi ha cap més.
I fem agroecologia.
Sí, també. Sí.
Això, clar, és que sona música celestial enganxat a Barcelona i tancant cercle. Tancant cercle,
totalment.
Perquè és el que dic, no és només allò ens pengem. Som verds, no? Allò tan...
Tan vist.
Tan vist, que fa tanta ràbia.
És una de les nostres missions, és precisament això, fer visible que, que som genuïns amb això, que no som una
cosa impostada.
Exacte.
Això mateix. Cal Andreu, ecoturisme de Tiana, comença l'any 41, la iaia, m'has de recordar el nom?
Angelina,
la iaia Angelina. I bé, ja va començar amb la sobirania alimentària, va pensar que si hi havia guerra el menjar de prop de casa, bé, de prop. Fet a casa era l'única manera de tirar endavant. Jo crec que algunes bufetades en els darrers mesos i anys ens han ensenyat...
Sí. No, i a més es feia agricultura convencional amb herbicides a dojo a la vinya que teníem, i va ser el 2009 que vam fer la conversió ecològic.
Clar.
I hem vist com la vida ha tornat. És que no hi havia res, no hi havia gripaus, sargantanes, seguia
mort. Cargols. Tot.
Ni cargols. I ara,
ni merles,
ara tenim
ni
de tot.
I ara teniu de tot. Imagina't, imagina't. Francesc Giró, amigó. Alba Giró, Carol. Anna Giró, amigó. Moltíssimes gràcies a tots tres. Ja sé que ha semblat un no-res,
sí,
però jo crec que l'entrevista té i ha tingut molta força i, per tant, us ho agraeixo molt.
Moltes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Meteo Ambient. Amb José Luis Gallego.
José Luis, què ens portes?
Ens posa la cosa seriosa amb la sequera, com ja saps, i segurament els nostres oients ja estan informats. L'Agència Catalana de l'Aigua ha ampliat aquesta alerta per sequera a la conca Ter-Llobregat. Això significa que ja afecta la part important, no que siguem la part important de la població, sinó la part on tenim més població concentrada al país, que és l'àrea metropolitana de Barcelona. 200 municipis més. D'aquesta manera, la llista de municipis afectats per aquestes restriccions, que ara et diré quin tipus de restriccions són, que la gent no s'espanti, de moment l'aixeta no la toquem, i dic de moment, perquè la situació...
En aquesta zona, perquè hi ha llocs que l'aixeta ja l'han tocat fa temps.
En el consum d'aigua s'amplia a 503 provacions de 25 comarques diferents, que acullen 6,6 milions d'habitants. És a dir, que és una proporció, és una barbaritat de proporció. Aquí els nous municipis que s'han afegit pertanyen al Barcelonès, al Baix Llobregat, al Vallès, al Penedès, a l'Anoia, al Bages, al Bages, al Baix Empordà, al Berguedà, al Garraf, al Gironès, a la comarca del Maresme, a la Selva i al Solsonès. És a dir, que gairebé estem aquí tots ja amb la situació. Què significa l'entrada en vigor d'aquesta alerta per sequera a aquestes noves comarques, a aquestes noves poblacions? Bé, de moment són usos agrícoles i ramaders, industrials i urbans. Però en què ens toca els temes urbans? Bé, no patim. Això serà més tasca dels governs locals, dels municipis. La brigada s'ha acabat de baldejar els carrers amb aigua. S'ha acabat. Això ja ha passat a millor vida.
Bé, en alguns casos pot ser que sigui imprescindible per salubritat. Per tant, potser l'aigua regenerada...
Haurem de tirar d'aigua de depuradora. Però, en tot cas, ni tan sols aquesta, perquè aquesta també té el seu ús a altres, com és el rec de camps, de zones verdes i de jardins. Haurem de deixar d'atendre les demandes, gràcies a Déu, ara no hi ha una demanda de piscines, i de netejar els vehicles, cosa que em sembla absolutament de sentit comú. Per què estem així? Doncs, com deia la Teresa Jordà, la consellera, ha fet una crida a la responsabilitat perquè estem en 33% de proporció. Ja saps que els embassaments, aquest 33% és fictici, Francesc, perquè hi ha entre un 10 i un 12% que són llims,
sí,
que no hi compten.
Sí, ja ens en recordem del 2007. Te'n recordes aquelles imatges?
Aquell conseller Espadaler, absolutament esparverat, que no sabia què fer, i enviant...
Enviant
vaixells cap amunt, que després l'aigua tenia gust de pintura. És a dir, fent coses que ens les hauríem d'estalviar aquesta vegada.
De desesperació.
Sí.
I aquell tub d'aigua pel túnel del Cadí.
Per què es va fer tot això? Deixa'm que et digui una cosa.
De desesperació. Clar que ens hem relaxat. Cada vegada ens relaxem. S'ha acabat la pandèmia i ens hem relaxat.
Saps que ha augmentat el consum d'aigua a Catalunya en el darrer any? Que estem en 130 litres?
Oh, sí?
Sí, cuidado. És a dir, aquí no cal posar-se seriós, de moment, molt seriós, perquè la gent no s'espanti, perquè el tema de l'aigua genera molt ecoestrès, que en diuen, eh? Però no estem fent el que sabem fer, que és estalviar aigua. I no es tracta de tancar l'aixeta, es tracta d'obrir-la amb sentit comú. És el que demana la conselleria, és el que deia la Teresa Jordà. D'aquí en sortirem tots, d'un en un sols no en sortirem. Si hi ha una cosa que apela a la solidaritat i a la cooperació i a la col·laboració ciutadana, és aquesta situació de repte. Una alerta de sequera és una situació de repte que posa la musculatura cívica a prova, i aquí hem d'anar al gimnàs. Hem d'anar al gimnàs de responsabilitat, hem d'anar al gimnàs de ciutadania, hem d'anar al gimnàs de dir ens en sortirem. Perquè les perspectives, com tu bé saps, perquè t'hi dediques, és que encara que plogui, tenim un passiu tan bèstia,
clar,
que no arribarem
remuntar.
A sortir, no remuntarem, que la gent no pensi que perquè comenci a ploure aquí s'ha acabat la sequera. Compte amb aquesta dada.
I amb, històricament sí que és veritat que al final de moltes de les sequeres, la dels Jocs Olímpics, la prèvia als Jocs Olímpics, la del 2007-2008, s'arreglen pel que fa a les conques internes, la Catalunya Oriental, perquè l'occidental, amb els immensos pantans, necessita d'un parell d'anys de bones precipitacions. Però la zona oriental es pot recuperar en 2 o 3 mesos d'episodis episodis molt potents de pluges.
Una és la meteorològica i una altra és la hidrològica.
Clar,
aquest és
clar.
És a dir, que la situació està seriosa. No hem de, no molt seriós, no ens hem d'espantar, però ens hem de posar. Tota gota compta.
Molt bé.
El concurs.
Anem al concurs. Quan va caure, quan van caure les emissions de CO2 de la Xina el segon trimestre del 2022? Ho acabem de comentar, el lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè Novell Residu Zero, el premi. Si no us va bé, les càpsules compostables podeu triar entre cafè amb gra o cafè molt. Grignards de la setmana passada. Efectes de la salut, quins són els ions bons? Els negatius o els positius? Doncs els negatius. Una ampolla de cava rosat trepat amb estoig i tap tèrmic, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, que s'emporta l'Olga Castellví de Barcelona.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava.
Mario Vizcarro, bona tarda.
Bona tarda, Francesc Mauri.
Escolta, 2023... Clar, podria començar trist i dir-te els tipus d'interès pels aires, els préstecs pels aires. Estic pensant amb les flotes de pesca, estic pensant amb els armadors, estic pensant amb els pescadors, estic pensant amb tot el que envolta l'economia blava. L'economia blava, aquest concepte, no? I estic pensant amb el preu de l'energia... Què? Escolta, parlarem de les ortigues, però clar, deixa'm que aprofiti que canviem d'any.
No, està clar, està clar. El que passa és que tots els anys
hi ha bufetades.
Era com el Barça abans de Messi, te'n recordes?
Enguany sí.
I tururut violes, érem els reis de la Recopa. És el mateix. Ja. Dir, si fotiguéssim cas, el 21, el 20... M'entens? Tots els anys, el sector primari...
Sí, però estaràs amb mi que hi ha hagut una època il·lusionant, que hi continua sent en el sentit de que s'han fet unes vedes... Hem estat exemplars respecte d'altres flotes, no, etcètera. Les flotes, en principi, de les confraries catalanes. De deures ben fets, hosti.
El problema és que nosaltres tenim un model de pesca.
Ja.
I era un model de pesca que, adaptativament als temps, tenia un sentit, fixàvem gent al territori, ens guanyàvem la vida, teníem una feina que professionalment estava dignificada. Però, malauradament, des del 2020 ençà, i segurament abans, tinc la sensació que no tenen la deguda protecció a altres aspectes, inclús, evidentment, la pesca del sector primari. Ja. És a dir, mira que m'ho passen, i en la pandèmia hagués tingut que ser una magnífica lliçó, les cofradies catalanes, sense cap tipus de protecció, ens van dir que érem essencials i que havíem d'obrir perquè érem un mercat d'abastiment, no?
Clar.
I de repente deixem de ser essencials i ens diuen, doncs anem retallant, i del 2020 ens han retallat un 30% els dies que podem anar a pescar de la flota arrossegament, que implicaria aproximadament el 70% de les captures a Catalunya, no? I dius...
És una bestiesa.
La ràpida, el meu poble... La primera empresa és la cofradia té 40 barques d'arrossegament. Escolta'm, algú m'ha explicat quin és el pla B? Perquè, clar, si comencem a retirar barques, tots cambrers potser no. I cambrers de quin peix?
Quin peix vendrem? I arreglant ungles o venem frankfurts, tampoc.
Evidentment no seria el nostre model, no? Però això és un tema que per a mi hauria de ser un acord de país. Sí, és clar. A dir, anem a salvar el que tenim del sector primari, perquè si no és que, bueno, ja ho saps, panga, etcètera.
Bé, fa 10 anys que nosaltres...
Piquem pedra.
Piquem pedra i aquí estem. Escolta, sí, ortigues, què? No són aquelles de la muntanya, que piquen...
Bueno, també deuen hi haure la muntanya.
D'acord, què és l'ortiga de mar? Perquè, escolta, quan les he provat, i les he provat poques vegades, sensacional...
Si estan ben cuinades, a mi m'agraden molt.
És que, clar, com que les he provat poques vegades, estaven ben cuinades. No sé si m'explico.
Sí, segurament te les has menjat al sud, no? A prop de casa meua.
Per exemple.
Perquè és dels llocs de Catalunya on més se fan i on més se venen. Uh-huh. A veure, les ortigues és curiós. Fico un exemple perquè així, no sé, a uns fills us ho agradava, no? Dic, això que mengem, que té un tacte a la boca així una mica asquerós, papa, això què és? Dic, te'n recordes la pel·lícula Cercana Nemo?
Sí.
Pues Nemo era un peix pallasso i ja estava entre anèmores perquè són urticants i piquen.
Mm. D'acord. Són aquelles anèmones.
Això de l'espècie de les anèmores. Vale? A la ràpida de Menudelos ho diem males aigües.
Males aigües?
És curiós, sí, no sé per què.
Porta'm un plat de males aigües.
No. Mama, m'ha picat una mala aigua. A banda de la clatellada que et fotia perquè t'havia picat, que no ho havia entès mai, perquè mos havien de pegar quan preníem mal. A tu no et passava, Carlos?
Sí, bé.
Caies, te foties els pantalons esclats.
Te fotien una
clatellada i dius, no, escolta, és que m'he fet mal. De moment la clatellada no te la traia ningú. I ostres, no, ràpid, fica't aigua de mar o pixa't.
No sé
per què, pixa't, no ho sé. Jo preferia l'aigua de mar i ja està, no? I ho netejaves una mica i marxava, perquè és urticant, no? Passa és que culinàriament nosaltres ens ho hem menjat sempre, això.
Com ho fem, o com les fem?
Primer, lo bàsic és netejar-ho. S'han de netejar molt bé.
Perquè clar, si no prendrem mal.
És que, clar, són urticants, tenen un verí, que bé, no cal alarmar la gent, però suposo que, com tot, una quantitat salvatge sense haver-les netejat. A veure, si estan ben cuinades, no hi ha problema. Però el pas previ, com sempre a la mar, és netejar-ho bé.
Per tant, no les demanis si el lloc no és de confiança.
Home, què vols que
digui? És que si no és de confiança el lloc, ja no les faran.
És que ja no vaig. Ja no demanaria. Ni paella, m'entens? Però, bueno, ficat en aquesta hipòtesi de supervivència, no, millor no. Ja. Però, bueno, escolta'm, què vols que et digui? També diuen que hi ha determinats peixos que són verinosos. I molts han menjat tota la vida, no els diré perquè no els podem menjar, però també ho fem, m'entens? No ho sé. Hi ha determinades coses que estan bastant mitificades.
Escolta, Itàlia, parlant de mites i coses...
Això sabia que m'ho diries, que ets un bandido.
Cabell de Venus. Per què?
Perquè si estàs a l'aigua i les veus, sembla un pèl llarg d'una dona.
Ah, carai.
Del cap.
Ah, d'acord, sí. Viu a les superfícies de les roques a les costes del Mediterrani i l'Atlàntic. Per tant, entenc que és relativament fàcil d'agafar.
No gaire.
No gaire. Vaja, xof. No gaire, vale. A part no d'aquest gaire. Xof, explica'm per què.
No gaire. No, perquè no n'hi ha gaires.
Ah, d'acord. Però no perquè...
És a dir, és una població que està bastant disseminada, però no és gaire abundant.
D'acord.
Per això tenen el preu que tenen.
Sí, no...
No poden ser barates. No. S'han de saber fer i després s'han de saber netejar, s'han de saber cuinar...
Com les cuinarem?
A veure, invents en Coca-Cola.
Ja.
M'entens? Perquè, clar, a veure... Sí. Clar. Oh, és que farem un arròs i ficarem ortigues... Trau-me les ortigues primer i després me traus l'arròs i anirà tot wonderful. Però, per exemple, no sé, a mi com més m'agraden, a veure, és penetejades i rebossades. Rebossades en pa ratllat i també les fan en farina de cigró.
Ai, ostres.
Això t'ho dic per
curiositat. És veritat, la farina de cigró, ara no em ve el cap, però històricament jo crec que s'ha fet servir per bastantes menges.
Hi ha moltes fritures i de panís i d'arròs. Jo que soc bastant cuinetes, faig anar bastantes farines d'aquestes. I s'han de saber fer a foc fort per a que queden crostonetes de fora, però de dins que queden perquè llavors esclaten a la boca.
Perfecte. Escolta, ho deixarem aquí.
Bueno, pues avui t'acabo d'explicar tres maneres de menjar-ho, com per exemple en truita.
Amb una truita. Sí? Truita d'ortigues.
Sí.
Miqueta com si fos una truita de cervellets a la romana.
Bueno, ai, és que bons els cervellets ara diuen que són tan dolents, veus?
Mira, escolta...
tantes coses són
tantes
dolentes,
coses dolentes.
Normalment les bones.
Clar, hi havia moltes coses que eren pecat i eren dolentes i no... No,
sí.
No.
T'has dit de Venus?
Seguim.
El concurs.
Anem al concurs. Com netegem les ortigues? Fàcil. En Viscarrons ho acaba de comentar. El premi, un portafolis que inclou bloc Gentilesa de Pesca Neta. I de la setmana passada, Green Mobilitat. Per quan està previst l'entrada en vigor de la nova Llei de Mobilitat Sostenible? Doncs era el 2023. Atenció, Carmen Álvarez, de Barcelona, has guanyat una nit amb habitació doble més esmorzar a l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro per gaudir-ne en temporada baixa. Carmen, pots triar una persona que t'acompanyarà en aquesta habitació doble. Això sí, heu de concretar els dies amb l'hotel i tot plegat té gentilesa d'Aromar Hotels i Restaurants.
Meteotaula.
Ens entaulem i ho fem des de la capital de la Segarra, des de Cervera. Anem cap a l'antic forn de Cervera, un local, una edificació que no deixa indiferents. Allà hi tenim l'ànima d'aquesta taula, d'aquest antic forn de Cervera, d'aquest restaurant, aquest espai. Sergi Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Francesc, què tal?
Perfecte. Escolta, com definiries l'antic forn de Cervera pel que fa a restauració?
Bona pregunta.
Clar, és sí. Que prefereixo que m'ho expliquis directament tu que no començar jo a fer unes elucubracions d'un espai que d'entrada no és convencional.
No, no. Mira, t'explico, et faig cinc cèntims, una mica des del principi. Jo sóc la segona generació del restaurant. El van començar els meus pares. Ara farà aquest any 23 anys.
Imagina't.
Sí. I, bueno, quan van començar, jo m'hi remenava pues, dels 12 anys fins als 18. Pues, una mica al menjador, veient com el meu pare cuinava i tal. I bueno, el meu pare sempre... insistia en que estudiés cuina i no ho vaig fer. La millor escola que vaig fer va ser la de pues estar allà, no? D'aprenent i bueno, al final no vaig estudiar cuina i llavors hi ha un moment en què fa uns 11 anys al meu pare li ofereixen un altre negoci també de restauració i llavors jo per canvis en la meva vida pues, em poso al restaurant perquè em ve molt de gust, però clar, sense coneixement, simplement amb una passió molt forta per cuinar i amb una inquietud cap a la gastronomia japonesa molt
gran.
Sí, i a partir d'aquí, doncs al cap de dos anys, entrem a dins del col·lectiu de cuineres i cuiners quilòmetre zero, perquè hi havia una filosofia al darrere, ens interessava molt el tema del que era teixir un nexe d'unió entre els pagesos d'aquí, la temporalitat, l'ecologia. Llavors, bueno, el que vam fer va ser intentar, durant aquests anys, establir un llenguatge en el qual ens sentíem còmodes. El restaurant ara mateix ens inspirem en un receptari japonès, però tradicional, però des d'una filosofia slow food. No sé si t'ha servit.
Sí. Entenc, per tant, que el que m'estàs explicant és que, malgrat que la cuina japonesa, etc., els productes que poden ser de quilòmetre zero o de proximitat i que no necessàriament han de venir de l'Àsia i de l'entorn japonès, doncs tot el que es pot fer aquí es fa d'aquí directament.
Sí. Exactament.
D'acord.
Sí, de fet, clar, potser a Barcelona no, però i teniu més varietats, però aquí el que entén la gent per cuina japonesa és sushi, sashimi, clar, llavors Japó és molt ric, igual que la nostra terra, Catalunya, és riquíssima a nivell de receptari.
Clar, és que jo no ho sé, segurament és perquè no he anat a parar potser en el lloc adient, que és probable, però és que m'estic trobant en llocs d'aquests sushi, no sé què, i no surto trist. Ja procuro no anar-hi perquè no trobo un local o alguns locals on hi hagi una autenticitat d'alguna cosa més que dona la sensació que ha arribat perquè és una moda i és una cosa, diríem, precària o que tothom s'atreveix a fer. M'explico?
Bueno, jo crec que una mica és el que tu dius, no? Potser hi ha aquesta moda i al final el que és moda i vent, pues, venga.
I escolta'm, que consti, jo sóc una persona oberta a totes les cuines del món, etc, i que a mi el peix cru, igual que la carn crua o moltes de les condimentacions a base de soja o asiàtiques, m'entusiasmen. Però tinc la sensació que amb això del sushi o algunes persones que fan sushi, ostres, tu, que eres una mica coix, eh? No ho sé, tinc...
Yeah. Bueno, i es menja molt bé, eh? A la vostra terra, vull dir, sempre fem excursions gastronòmiques per provar, però sí, el que passa que la part comercial aquesta, doncs...
Clar.
Bueno, no...
Escolta...
Nosaltres anem un pas més enllà, o sigui, ens regim una mica... Ens inspirem en que seria un kaiseki tradicional, que són els menús degustació que es fan més concretament de la part de Kyoto, i són menús que respecten la temporada i l'agricultor. Llavors, clar, això s'adhereix perfectament a la filosofia slow food. O sigui, aquí ja tenim una cosa molt bona. I aquí tenim, o sigui, una varietat de productors i gent que fa coses fantàsticament bé i per què no?
I escolta, parla'm, doncs, d'aquests plats que els poseu dins d'uns menús, que si no m'ha enganyat la web, hi ha un menú, diríem, de dimarts a divendres al migdia habitual, si no ho tinc mal anotat, de 25 euros, i un altre menú, diríem, de llarg o premium o més de tastar més coses que està als 45. Explica'm aquests menús, quins plats, aquest kaiseki que dius, aquesta temporalitat, què hi trobarem?
Mira, ara mateix estem treballant amb... O sigui, primer t'arriba un petit aperitiu, que és un brou que fem de safrà de Santa Coloma, però amb una base d'un dashi, que és un brou clàssic del Japó, però en comptes de fer-lo de bonito sé com es faria, el fem només d'alga kombu. I el fem així perquè ens estem trobant que molta gent vol una opció vegetariana, i llavors dèiem, va, doncs anem a potenciar bé aquest brou, però el fem d'alga i així ja tothom el pot menjar. Llavors el fem amb safrà de Santa Coloma. I això ve acompanyat d'una galeta d'arròs, que la fem passant de cocció l'arròs, el deshidratem i després el fregim. I l'acompanyem amb una emulsió de brasa, i unes fulles de rabanissa, alguna herba que trobem per aquí pels camps de la vora.
Quilòmetre zero. Alguna herba que trobem pels camps d'aquí a la vora.
Bueno, una herba concreta, que és rabanissa.
Sí, home, sí. No, t'he entès, però que al final moltes de les coses que ens poden anar bé les tenim al costat i ostres, les desaprofitem sistemàticament.
Sí, sí. Després arriba una petita seqüència de plats que t'arriben tots junts a la taula i ara estem treballant amb... hi va amb una fusteta, doncs, diferents vegetals que tenim en temporada. L'Adriana ens està portant bròcolis i romanescos. Del Pla d'Urgell ens arriben uns naps d'aicon, que són molt típics al Japó, però que ja s'estan cultivant aquí. I després, doncs, pastanagues de productors que tinguem per aquí a la vora. Això va amb la mateixa fusteta, amb un bol d'un estofat agrepicant que fem de tres varietats de bolets ara en temporada i una mica de tofu. I després t'arriba un altre bol on estem fent un cremós d'apirrave amb tòfona que ens porten el Pere i la Laia del projecte Sota Terra, i els acompanyem amb un brou d'alga també, però amb una mica de mantega i all i bolets. I després t'arriba el típic bol d'arròs amb diferents toppings. Doncs hi ha una mica de fetge de rap, una mica de sashimi, del peix que tinguem salvatge que ens hagi arribat. Després va acompanyat d'una conserva que fem del propi brou que es diu sukudani. Bueno, això seria, perquè ens entenguem, el primer plat, que és un primer plat que està composat per quatre plats. I després et deixem escollir un segon si fas aquest més low cost, no? El menú de 25, que el pots escollir entre... Ara mateix estem fent un bunyol, que el fem de llagostí de la Ràpita quan n'hi ha i bolets. Després estem fent un kakuni, que el kakuni és un plat molt clàssic del Japó, que es fa amb panxeta, i la panxeta l'agafem al Martí de Solsona, que té un projecte que es diu De Pagès, és una producció molt petita de porcs. Llavors, quan n'hi ha, i quan no n'hi ha, no n'hi ha. I després, pues el peix que ens ha arribat en temporada, que ara tenim bonitos, i simplement fem un sashimi bonito, que el deixem curar amb sal un dia en càmera, i l'acompanyem amb quimpira, que la quimpira és una conserva que fem de les pells de la pastanaga, de la patata i dels naps, o sigui que no tirem res. D'aquestes pells en fem una conserva i la posem al propi
estic,
plat.
Estic quedant impressionat, o sigui, clar, m'estàs parlant d'unes coses que no tenen res a veure amb potser la banda més comercial. Com està rebent la clientela aquesta aposta teva? I et preguntaria una segona cosa, m'hauries de respondre o intentar respondre en un parell de minuts. En un minut. D'on és el vostre públic que ve a visitar l'antic forn de Cervera i com està rebent aquesta proposta que, sens dubte, és original i poc habitual a Catalunya?
El 95, diríem que el 90-95% dels clients són de fora.
Llavors, vols dir de fora de la Segarra?
Fora de Cervera i de la Segarra. Segarra podríem dir que hi ha un 80 i de Cervera un 90, o sigui, sí. Llavors, clar, la gent que ve és de fora. Cervera hi ha uns, o sigui, Segarra i Cervera hi ha uns gustos molt clàssics. La gent quan surt a sopar, doncs van a buscar coses més senzilles. Clar, no els agrada complicar-se la vida. Llavors, un cop al mes o dos, doncs ve, tenim públic de Cervera, però no és massa habitual. En gent de fora, sí.
Molt bé, en general, gent de Catalunya,
Sí.
Molt bé. Perfecte. Doncs m'imagino, ja per acabar, però m'hauries de dir pràcticament en 10 segons, carta de vins, els vins són de la terra, o hi ha incorporació d'alguns licors japonesos...
Normalment estem treballant amb vins d'aquí, ara mateix hi ha projectes de viticultors superinteressants que treballen amb vins naturals. Tenim a la Eva del Comalats.
La Eva l'hem entrevistat i Comalats, Déu-n'hi-do, quin vi que li surt.
Sí. I res, vins naturals, alguns sacs sí que estem incorporant, però tampoc no massa, perquè... El client tampoc no...
No hi tira cap aquí.
No hi tira, però com que ens en demanen, n'hem de tenir.
Clar.
I això, projectes petits, l'Eduard del Celler Sant Romà, vins naturals. Vins naturals, la veritat que estem bastant posats en això, sí.
Perfecte, doncs acomiadem el Sergi Ortiz, cuiner a l'antic forn de Cervera, amb aquesta cuina japonesa, però de quilòmetre zero en tot el que és possible, amb productors locals d'aquí de la terra i, evidentment, amb el que s'ha de portar del Japó o de l'entorn asiàtic, doncs també hi és. L'acabem d'escoltar. Aquí hi ha passió i aquí hi ha mestratge. Sergi Ortiz, un plaer. Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Adéu-siau.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, qui es fa un menú als migdies de dimarts a divendres anomenat llarg per 45 euros i un de senzill, i ho acabem d'explicar, per quin preu? Una ampolla de cava rosat trepat amb estoig i tap hermètic, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi. De la setmana passada, el Green Empresa, quins productes desapareixen de les habitacions d'hotel amb la nova llei que aviat la Unió Europea posarà en vigor? Doncs les ampolletes de gel i xampú i els sabonets, això ja no hi serà. Cinc paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero, que de fet les càpsules compostables seran les úniques també que es podran comercialitzar d'aquí poc temps, i si no us va bé les càpsules compostables, cafè a granel, o bé 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de cafè molt. El Lluís Gómez d'Olesa de Montserrat, el guanyador.
Meteotemps.
Bona tarda, això és Meteotemps i bé, anem a parlar d'un llibre d'aquells que enamoren en la meteorologia. I per què enamoren? Doncs perquè som fruit de dos professors i la docència, la pedagogia es noten i molt en les seves pàgines. Jordi Mazón és professor al Departament de Física de la UPC i, a més, de secundària. És físic de formació, és doctor en ciències per la UPC i màster en climatologia aplicada. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
I el Marcel Costa, biòleg de formació, professor de ciències a secundària i també el Departament de Recerca Educativa en Ciències de la Salut a la Pompeu Fabra. Bona tarda, Marcel.
Bona tarda.
Doncs bé, aquests dos professors, amb una formació notable, acadèmica i bé, de trepitjar terreny a les aules, són sovint autors de llibres molt, molt, molt interessants. I en aquest cas, la guia de núvols i fenòmens meteorològics per a nois i noies del Jordi Mazón, Marcel Costa, de Cossetània. Jordi, Marcel, de qui sorgeix la idea o és d'aquells llibres que sempre portes al cap i hi ha un dia que dius endavant?
Bona pregunta, sí.
Va, Jordi.
Aviam, és una mica una combinació de les dues coses que has comentat. Ja. És un llibre que amb el Marcel, ja fet ja sempre, ja fa molts anys, que hem fet cursos, hem fet seminaris, hem fet algun escrit, algun llibret més modest de núvols i fenòmens, i per tant ja és una cosa que teníem al cap i que volíem millorar i incloure a coses molt novedoses. I la guspira que va fer que sortís el llibre doncs, va ser la proposta de l'editorial de Cossetània per incloure una guia de fenòmens i núvols en la seva col·lecció per a joves. Això va ser la guspira que va acabar de decantar tot plegat i no hem de tampoc deixar de banda la pandèmia, que la pandèmia també va fer que tinguéssim més temps per poder escriure-ho.
Clar que sí. Marcel, què en dius d'això?
Sí, bueno, a veure, coincideixo moltíssim amb el Jordi i afegiria un detall que, vinga, justament això que deia de la pandèmia, una de les coses que ens va permetre va ser pensar molt bé en com fer, com haurien de ser, vaja, algunes de les il·lustracions que surten, perquè, per una banda, hi ha un material fotogràfic important, però també hi ha una sèrie d'esquemes explicatius que, bueno, que de fet il·lustren fenòmens i processos d'aquells que havíem pensat i parlat i explicat moltes vegades, però que, diguéssim així, visualment no els havíem representat encara en cap ocasió. I bueno, jo crec que és una de les coses que aquest temps addicional, podríem dir, de la pandèmia, doncs ens va portar, i és una de les virtuts, potser, també del llibre.
En la introducció, deixeu clara una cosa que sempre els que ens dediquem a la meteorologia insistim. Tenim satèl·lits, tenim estacions meteorològiques automàtiques, sensors, instruments de teledetecció, radars, etc. Però, l'observació de les persones és imprescindible. Marcel.
Doncs efectivament així és. És a dir, sembla una paradoxa, no? Però en el segle XXI de la tecnologia punta que estem vivint i que està evolucionant a una velocitat doncs, astronòmica, tot i així hi ha alguns paràmetres, alguns processos que no hi ha cap màquina i, bueno, segurament potser fins que no hi hagi uns robots d'intel·ligència artificial molt, molt desenvolupats, clar, possiblement això no vindrà, que doncs és la identificació dels núvols, la seva quantificació i tanmateix també de molts fenòmens meteorològics, vaja, de tots, perquè un pluviòmetre pot haver recollit, té aigua allà dintre, al moment en què es buida, sabem la quantitat, però si allò ha estat calamar-se, calabruix, plogim, això ha de ser l'observador o observador meteorològic, no, no hi ha una altra opció.
En aquest sentit, Jordi, recordo els Jocs Olímpics del 92, que es va fer una rehabilitació de tot l'aeroport de Barcelona i en especial de la terminal. Bé, van remenar les pistes, etc. I l'oficina meteorològica li van construir un edifici davant i els meteos de l'aeroport, de l'Agència Estatal de Meteorologia, INM, en aquell moment, es van quedar sense vista directa a les pistes. I els arquitectes i els enginyers no entenien que deien no, si ara teniu el Meteosat, teniu mapes, teniu de tot, per què heu de mirar per la finestra?
No, és tal com dius i com dèiem el Marcel, o sigui, per molt sensor que hi hagi, el sensor s'ha de calibrar, sempre qualsevol termòmetre analògic o digital sempre estarà analògic per poder calibrar-ho. L'observador és clau i això que l'exemple que posava de l'aeroport, encara actualment, i per tant perquè no hi ha alternativa, l'observador meteorològic d'un aeroport, que és el que fa el METAR o el TAF, ha d'observar la coberta nubosa i ha d'observar el tipus de núvols, ha d'observar el tipus de fenòmens meteorològics que té al voltant per elaborar cada hora o cada quan sigui el TAF o el METAR, la informació meteorològica que es transmet als pilots i al món aeronàutic. I part d'aquesta informació és una part, sí que és instrumental, però una altra part és observacional. I per tant és clau l'observació. I conèixer i que la gent sàpiga o els aficionats sàpiguen com observar i què s'ha d'observar, doncs és clau. A banda de que també és una manera de veure el món i d'enfocar la vida, no? Observar és un aprenentatge, és un exercici de poder entrenar-te, un entrenament per anar per la vida, per no anar, diguéssim, amb el cap baix, sinó anar observant i anar fixant-te en les coses, fixant-te en el detall. I en el llibre, en la guia, doncs això també ho posem de valor. Els detalls de núvols, posem les espècies, aquell detall d'aquell fenomen meteorològic. També parlem d'aspectes que van en aquesta línia, com la meteodiversitat, o sigui, la diversitat meteorològica que tenim a l'atmosfera. És a dir, que l'observació segueix sent la base de qualsevol activitat científica com és la meteorologia i, per tant, hem de fomentar i amb aquesta guia el que pretenem una mica així és fomentar anar mirant i observar i anotar tot el que estigui al nostre entorn.
Uh-huh. Escolteu, és una guia tradicional, és una guia que... Clar, vosaltres poseu per a nois i noies. Jo diria que és una guia que no té edat, Marcel.
Estic molt d'acord. I és veritat. És cert que està, diguéssim, emmarcada dins d'una col·lecció adreçada a nois i noies i, de fet, nosaltres, com la nostra clientela, per dir-ho d'alguna manera, no? Com a docents, bona part d'ells són nois i noies, sobretot els de secundària, doncs sí que és veritat que té un tom divulgatiu que creiem que pot ser molt atractiu, no? per la gent jove. Però sí que és cert que va una mica més enllà. És a dir, que jo diria a qualsevol persona que li agradi una miqueta la meteo, que se'l miri, que el xafardegi, perquè és molt probable que li resulti molt atractiu, doncs, perquè sí que és veritat que té un to divulgatiu, però bueno, com deia el Jordi, anem bastant enllà. Anem bastant enllà amb moltíssimes coses que, bueno, que algunes són una miqueta novedoses, no? Com el tema, per exemple, dels núvols generats per activitats humanes, que aquí també hi aprofundim una mica rona. En fi, el concepte aquest que parlava en Jordi. Per tant, jo diria que fins i tot la gent que ja tingui alguna guia, que potser se'l miri. Perquè també un altre detall interessant és que hi ha potser molts llibres que són traduccions de malalties, que algunes estan ja molt
crec,
bé,
ja
però aplicades en el context anglosaxó. I llavors, bé, aquí també hi ha alguns matisos, no?, a tenir en compte.
Estem d'acord. Escolta, m'estava pensant en aquesta guia i bé, hi penso ara i el moment que em va arribar de la guia que amb el Javier Martín Vidal, Miquel Grimal i jo mateix l'any 95 fèiem fa, imagineu-vos, fa gairebé, que són 22 més...
30.
30 i escaig, 37, no, 37 no. Sí, 30 anys, gairebé. Sí. I clar, ara mateix la tecnologia fa que els gràfics, la compaginació de pàgines... Clar, penso, aquella era rudimentària, realment. I la vostra realment fa molt, molt goig. Està molt bé, l'enhorabona. Escolteu, en aquest sentit, Marcel... Veig que traieu un referent i amb això acabaria. Sou científics, això no és una traducció, i surt l'estimat Luke Howard, aquest farmacèutic, coetani del doctor Salvà, que és el que va començar les observacions a finals del segle XVIII a la ciutat de Barcelona. La gent de ciència, la gent amb coneixements, sou els que heu fet una guia rigorosa. Marcel I, Jordi, la rigorositat en aquesta feina és importantíssima en aquest món boig de xarxes socials i gairebé de senadors... de passo que t'emboli.
Sí, totalment cert. Totalment cert, sí, sí. De fet, també una mica el moment de fer un llibre que ha de ser divulgatiu, també és un dels reptes, no? És a dir, aviam, efectivament, com tu dius, el rigor és una de les qualitats bàsiques de la ciència, si no, ja no li podem posar aquest nom. I en el cas de fer divulgació, doncs, s'intenta simplificar els termes, els conceptes, en la mesura que sigui possible, però, evidentment, aquesta paraula ha d'estar en majúscules allà sobre, no? Rigorositat. Mm-hmm. Perquè, si no, doncs, no faria, diguéssim, la funció que ha de tenir, no? Mm-hmm. Qualsevol obra divulgativa.
Jordi, tu, a través de la presidència de la CAM, etcètera, una associació absolutament imprescindible, doncs això... seriosa, gens artificial. Bé, jo diria que l'obra, Jordi, respira aquesta rigorositat.
Sí, a més, tu feies, fa un moment feies a la guia del 95 amb el Martín Vidal Grimal, que la guia va marcar també una tendència i va marcar una de les primeres guies que jo recordo així.
Sí, no, era una traducció, era autònoma, era autòctona.
Exacte.
Sí.
En aquest sentit marca un canvi, no? Mira, una guia en català i a més que està centrada, diguéssim, a la nostra àrea.
Sí.
Jo, en el que, per tant, allò va marcar guia i segueix el rigor, o va tenir un rigor i que segueix sent vigent. I la nostra guia, una mica amb això que comentàvem, tant el Marcel com el que tu comentaves, clar, diríem guia, però en el fons, i per tant l'objectiu és una guia, això que quedi clar, una guia de núvols i de fenòmens meteorològics, però vam mantenir aquest rigor i sempre pensant en aquesta rigorositat del discurs i del relat que hi ha en aquest llibre, vam optar per fer una part introductòria, que són diverses pàgines, que és la meteorologia, aquells conceptes bàsics de meteorologia que condicionen la formació de núvols i de fenòmens meteorològics. Per això les primeres parts, de fet són tres parts la guia, la primera part és meteorologia, la segona són núvols, la tercera és fenòmens meteorològics. Doncs en la primera part descrivim de forma molt rigorosa tots aquells elements molt divulgatius, sempre amb un to molt divulgatiu, d'estabilitat i inestabilitat atmosfèrica, de la circulació general atmosfèrica, dels vents tèrmics,
sí,
etcètera, que després fem referència a l'hora de posar a explicar els núvols i els fenòmens meteorològics. És a dir, que el rigor està tot el llibre, tota la guia, perquè, com tu bé deies, som científics, fem ciència i pretenem d'explicar les coses amb el màxim rigor possible.
Perfecte.
I a més, ja com també deia Marcel, hi ha una part molt important d'aquesta guia que són els antroponúvols o núvols antròpics, perquè cada cop més hi ha un debat de si els, ui, els contraells ui, i els, la fumigació...
Escolteu, d'aquest tema n'hem de parlar un altre dia, perquè aquí, aquí hi ha teca.
Aquí hi ha molt de teca.
I no podem fer la introducció si no en parlem, perquè si no sortiríem escaldats aquí. Perfecte. Jordi Mazón i Marcel Costa, autors d'aquest llibre, La guia de núvols i fenòmens meteorològics per a nois i noies, però vaja, és per totes les edats. Jordi Mazón, Marcel Costa, Cossetània Edicions, moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies, bona tarda a tothom.
Adéu, fins l'altre.
Adéu.
El concurs.
Anem al concurs. Jordi Mazón dirigeix la Com o la Camp. Un tubular de coll d'ICAT és el premi.
Quin temps farà?
I a quin temps farà? De moment divendres, dissabte, temps tranquil, temps sense gaire variacions i fins i tot diumenge al matí. Canvia el temps a l'acabar el cap de setmana, diumenge tarda, i no ho farà tot arreu. Ho farà sobretot al Pirineu, a punts de ponent, amb núvols més compactes, primeres precipitacions, sobretot al Pirineu més occidental. A la banda est de Catalunya, a banda del sol al matí de diumenge, la tarda potser més enterbolit per alguns núvols i poca cosa més. Per tant, de moment, tranquil·litat i boires matinals. Atenció, però, la possibilitat de canvis que ens podrien portar aquesta setmana dels barbuts. Diríem que està trencada per aquest cap de setmana, però que quan comença veritablement el fred, que serà dilluns, ja ens acompanyarà tota la setmana vinent, amb un segon descens més fort de la temperatura a partir de dimecres i sobretot dijous, però especialment a l'acabar la setmana vinent. I tot això en un únic dia que portaria un repunt de la temperatura a l'alça que podria ser dimarts que ve. Això pel que fa al termòmetre, pel que fa al vent, notable gran part de la setmana vinent, i les nevades podrien ser importants al Pirineu, en especial a la zona més occidental. També caurien a l'oriental, però menys. I fora del Pirineu, de moment apunta poca precipitació. Caldrà veure, però, properes actualitzacions dels mapes del temps. I anem a les persones que ens envien peticions a la carta, que, malgrat que s'han acabat les festes de Nadal, clarament, i ja hem avançat en el gener, doncs déu-n'hi-do les que hem rebut. Dissabte, el Jordi Puig llançada, Josep Llort, a la Vall d'en Bas i Rupit, Amanda Barcia. Quin temps farà el dissabte anglès durant tot el dia? Mireu, en els tres casos, tant activitats de muntanya com la de la Vall d'en Bas, Rupit o Anglès, cap problema. Per tant, temps estable. Diumenge, Prada, Roger Ferrer. Doncs mira, començarà el dia tranquil, amb vent moderat, potser, i a la tarda més núvols. Rosa Gómez diu que tenen calçotada la Pobla de Claramunt. Com ho tenim? Bé, no ha de ploure, ho pot fer a l'acabar la tarda, per tant, calçots d'hora al migdia. Porreig, Maria Àngels Pérez, la mateixa situació. O a Linyola, pregunta l'Armand Llort per diumenge al matí. No hi hauria problema, tot i que s'anirien nuvolant i tapant progressivament. Santi Prat, cap de setmana de divendres a dilluns anem a la Vall de la Vansa, Cornellana. Quin temps tindrem? Doncs mira, el tindreu divendres i dissabte ben tranquil, diumenge al matí també, però s'anirà tapant. Diumenge a la tarda poden caure i a partir del migdia potser alguns ruixats. Sense neu, i dilluns no seria impossible que el vent portés algun floc de neu a la vall de la Vansa per sobre dels 900 metres. Mònica, i fred, evidentment, dilluns. Mònica Boada, quin temps farà dissabte i diumenge? Tossa, de Tossa de Mar a Santa Coloma de Farners. Dissabte cap problema, diumenge tampoc, però aniran arribant núvols amb el pas de les hores. I a Montesquiu, Núria Molina, tindràs aquest temps també citat per Tossa de Mar i Santa Coloma de Farners, és a dir, ben tranquil, augmentant els núvols amb el pas de les hores de diumenge. Pere Trilles, al Pirineu, concretament a Puigcerdà, Montsevila, Portainé, o Mònica Sánchez i la Mari Carmen, que van a Soldeu. En tots tres casos, dissabte ben tranquil, aprofiteu, i en el cas de Portainé i Soldeu, diumenge al migdia i a la tarda pot nevar. Al matí és difícil que arribi encara la precipitació, no impossible, i a Puigcerdà fins a migdia no se n'espera. Diumenge a la tarda podria començar a ploure.
El concurs.
La nevada, diu així la pregunta, més important en gruix a ponent del segle XX, fins i tot de tot Catalunya al segle XX, quin any es va produir? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, arbequina del Priorat, macerat amb alfàbrega, gentilesa de Prior Day, el premi. De la setmana passada, la calitxa és la reducció de visibilitat per partícules seques en suspensió. És molt habitual a l'estiu, però en podem tenir a ple hivern? La resposta era que sí, efectivament. El Xavi Gutiérrez de Sitges, ampolla d'oli de quart de litre, verge extra de Prior Day.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Pili Rius, cel amenaçador al massís del Port, però ni una gota d'aigua. Foto del 8 de gener. I efectivament hi veiem la silueta del massís dels Ports amb aquests conglomerats i amb aquesta vegetació que toca literalment el cel de núvols amenaçadors.
La setmana que ve.
Dijous vinent parlarem de que Barcelona supera de nou els límits de diòxid de nitrogen i de quina manera. De punts de recàrrega ultraràpida que instal·larà autopistes per vehicles elèctrics i coneixerem els avantatges ambientals per fer servir acer reciclat. I ja veureu, ens ho explicarà una persona que és director d'Estratègia i Sostenibilitat de Celsa, un dels gegants industrials de Catalunya, per no dir el gegant. N'hi ha tres o quatre al podi, Celsa, sens dubte, és un d'ells. El Joan Carles Orozco, com deia, no ens deixarà freds ni indiferents. És una persona que parla clar i amb unes idees també molt clares, diàfanes, de cap a on hem d'anar. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter. Som 100% digitals. Un cop més, gràcies per la vostra confiança. Estrenem nou any 2023, segon programa ja avançant en aquest mes de gener. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i Francesc Mauri, l'equip habitual. Que vagi bé.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.